Segons com, que feia una mica d'impressió.
Ja...
En fi, Ricard...
De... Jo crec que hauries d'anar-hi a fer un reportatge amb mascareta.
Ai, aquest tan gallet.
Jo, si em pagues bé, Ricard, vaig on calgui. Los gallos de Sòria han recuperat la meitat dels galls. El que passa és que ara s'han fet virals, han cridat l'atenció dels mitjans i, clar, els mitjans volen saber per què són tan importants els galls per als amics de los gallos.
¿Per què se crien esos gallos?
Para belleza, sí. Y pluma.
Belleza y pluma.
Y la casta, sí, sí, y la casta, sí, que sí. No se pierda. Sí, porque claro. Si no fuera por nosotros, esa raza se perdería.
Como
la belleza, la pluma, belleza. Es lo único. La belleza y la pluma. Sí, es sí. Para lo que es el gallo combatiente español.
El gallo combatiente, és per un tema de belleza i pluma. D'acord, d'acord. Jo, si ho diuen los gallos, jo m'ho crec, però el presentador de Vamos a Ver, de Telecinco, sembla que no s'ho creu.
Pedro el Batuquela, o Pedro el Banana, o los gallegos, o Joni el de Granada, se dedican a lo mismo que ustedes.
Sí. Para pluma y belleza, sí, señor.
La pluma y belleza. El...
Nada más.
Vale, queda clar.
Para pluma y belleza.
Pedro Banana es dedica a la pluma i la
belleza.
Aquest
vale?
És inicial.
Sí. Queda clar. I llavors és el presentador de Telecinco qui decideix, en un moment absolutament random, aprofitar per fer la seva falqueta, espantaiaies i atiar una mica el fantasma dels ocupes. Perquè sí, perquè el Pisuerga passa per Valladolid.
En este programa entrevistamos muchos días a gente a la que después de 40 y 50 años trabajando y 30 pagando una casa, llegan unos y se las ocupan. Sienten probablemente lo mismo que están sintiendo ustedes.
Ojo. Hombre, es lo mismo y una casa, bueno, una casa, sí, sí. Pero puedes conseguirte otra casa y meterte o alquilarte. Pero esto, si te lo quitan, ya no lo consigues.
Ya no lo consigues. I ara sí, acabem ja amb un missatge definitiu del CEO de Los Gallos, un missatge amb el que jo crec que ja podem donar el tema per tancat.
El que se atreve a hacer una cosa que luego se aprenda las cosas pesadillas.
Es que no hay más.
Porque son cosas muy fuertes. Así, doy un mensaje así, a todos los robadores de gallos.
Atención.
Que no roben gallos si quieren a sus muertos.
Exactamente.
Si quieren a sus muertos, que no roben gallos ni nada.
Estem enganxats a aquest tema. No sé, Toni Cruanyes, què tal? Bon dia. Espera, que no et sentim. Ara a veure si et podem sentir.
Bon
ara, sí, ara sí, ara sí.
Bon
com
dia.
Estàs?
Bon dia, des de Washington.
Des de Washington, sí. No, aquest tema no l'hem vist al TN. No estàs seguint el tema dels gallos?
No gaire, la veritat.
Per què? Us no us interessa?
Tot. Volen amagar.
Voleu amagar la realitat que està passant amb els galls a Valladolid. Veus? Molt bé, ara ens acompanyarà. Són les 3 de la matinada aquí a Washington. Toni Cruanyes, que farà una cobertura especial per TV3. I ara parlarem també amb Francesc Garriga, que també està aquí. Hola, Francesc.
Hola, bon dia.
Diu el Garriga que no fa tan fred, Toni.
No, perquè ell està acostumat a aquest,
Home, però avui fa molt fred a Washington.
Quina mania, no fa tan fred.
Bueno, ara va l'expert que porta 3 anys lluny aquí es pensa que...
Som de Súria, a Súria estem acostumats.
Però menys 12 graus, és la previsió. Escolta'm. A Súria em sembla que això no ho heu vist des de fa molt temps.
I ja que tinc aquí, Cruanyes, per què no fas la presentació del programa del que queda? Ens queda saludar el Mauri i la mobilitat. Jo et passo el guió.
Vols que digui jo?
Sí, espera, et donarà una sintonia i ja tires tu i després ja anem a publicitat i comencem. Vinga.
Us parla l'home del temps amb noves informacions. Tindrem ruixats i molt vent a vàries del...
A veure, Francesc Mauri, bon dia. Què diuen els mapes del temps?
Que em dones pas tu.
Sí, Francesc, avui hem canviat els papers.
El gallo combatiente español.
Aquest. El gallo Cruanyes t'ha tocat, Francesc.
Carai.
Des de Washington,
escolta,
que fa molt
temps
fred.
Que no... Sí, ara ho estava mirant perquè no... No tenia al cap les dades de Washington i sí, esteu a 4 sota 0, ara mateix són dades però de l'aeroport i màxima prevista aquest dilluns quan es llevi el dia 3 sota 0 i mínima 12 sota 0. Clar, això...
Francesc, t'agradaria estar aquí, tu, eh? Això, un dia com aquest, amb el Donald Trump. No sé si han nomenat meteoròleg oficial del nou president. Un càrrec que potser t'agradaria.
No, gens.
Aquí a Washington hi ha molts canvis de temperatures, de temps. Això és molt més divertit que aquí a la zona mediterrània.
Sí, però hi ha altres assessories que m'agradaria a Washington. La del Donald Trump, precisament, gens ni mica.
Va, a veure, que això és la ràdio. I hem de parlar de la mobilitat, no? Com va el transport públic, què? Ah, no, espera't, això és després.
No,
veritat, jo... No, però aquí reconec que el guió no estava bé, Toni, perquè falta el nom del Marc Jurado, que és aquí qui fa la mobilitat. Gràcies, Francesc, una abraçada.
Adéu.
Li hem parat una trampa a Toni Cruanyes. Curado, què, el transport?
Va, doncs, endarreriments a la línia R11 entre Girona i Barcelona. R15, el tren de Riba-roja d'Ebre a Barcelona, que ha d'arribar a Sants a les 9:37, ho farà 3:15 tard. L'AVE de les 9:21 minuts, arribarà a Sants 20 minuts tard. I acabem a la capital. L'avaria d'un tramvia fa que la freqüència de pas estigui alterada a tota la línia T4.
Gràcies, Marc. I ho rematem amb el trànsit. Equip viari, Cèlia Quintana, què veuen les teves càmeres?
Doncs mira, la P7, amb problemes per circular encara de Llinars del Vallès a la Roca i més endavant de Granollers a Montornès del Vallès, direcció cap al sud. De fet, fa estona han retirat els vehicles accidentats que hi havia a la P7 a Mollet i que han congestionat el trànsit amb més de 15 quilòmetres de retenció. Ara, però, han quedat aquests trams d'aturades i afectant encara, això sí, la C60 d'Argentona a la Roca i la C17 de Granollers a Parets. I la ronda de l'Encara també la destaquem amb vehicles aturats de Cornellà, Sarrià, sentit Besòs, també fruit de diferents accidents que hi ha hagut.
Però quin entusiasme, no?, quan t'ho diu el Cruanyes. O sigui,
ah,
què passa,
home, no, el mateix crec que amb tu, no?
No. Ara que home. Farem talls de les 6 del matí quan em saludes, no, no és aquest entusiasme.
No em diguis això, que em trencaràs el cor, no em diguis això.
Ara que arriba el Cruanyes i tot són
no
alegria. Sí.
No em diguis això.
Bueno, Cèlia, gràcies.
Bueno, a vosaltres, que vagi molt bé tot.
Farem una pausa de 3 minuts de seguida amb Toni Cruanyes i amb Francesc Garriga. Parlem del dia d'avui. Donald Trump torna a la Casa Blanca.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Si la teva revolució ja no és a fora, potser és a dins. Nou Citroën C3 amb seient Citroën Advance Comfort. Maleter de 310 litres i tota la tecnologia que necessites. Des de 15.240 euros. Tria benzina, híbrid o elèctric. I descobreix-ho ja al teu concessionari. Citroën. Consulta citroën.es.
Benvolguda energia. Recordes quan els nostres pares ens deien: "Fill, apaga el llum, que cal estalviar"? Doncs avui també són els nostres fills els que ens diuen: "Pare, apaga el llum, que cal cuidar el planeta".
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem.
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, govern d'Espanya.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Si competeixes per guanyar, ser segon no és una opció.
No hi ha segon.
Si hi ha res en joc, si vols ser únic.
No hi ha segon.
Nou Cupra Terramar per 37.990 euros. PVP recomanat a la Península i les Balears si finances amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a Cupra Official Punès. Cupra, global partner de la 37a America's Cup.
Ja us dic una cosa. Ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país, Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix, Pata Negra.
De dilluns a divendres a les 2, al Catalunya Migdia, t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions...
Encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern...
I a les 3, la informació d'una altra manera.
A les taules nostres hi ha també el personatge contrari, l'antagonista del cunyat, que és el tiet. El cunyadisme és de dretes, el tietisme és d'esquerres. El cunyat troba que Trump és un home fet a si mateix. El tiet troba que és un monstre. El cunyat, en fi, fa esmorzars de forquilla, on es menja un senglar. El tiet fa brunch, on es pren un smoothie.
Catalunya Migdia, de 2 del mig dia a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui al matí de Catalunya Ràdio fem un especial per seguir aquesta presa de possessió de Donald Trump. Torna a la Casa Blanca 1.400 dies després d'entregar les claus a la Casa Blanca Joe Biden. Avui tots dos fan el camí contrari. Biden en surt i Donald Trump hi tornarà a entrar. Per davant, 4 anys, un segon mandat, i de fet es convertirà en el segon president de la història dels Estats Units en servir 2 mandats no consecutius. Francesc Garriga, des de Washington, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui aquesta tarda, a partir de les 4, a Catalunya Ràdio, la ràdio pública, seguirem en directe el que passi avui a la capital dels Estats Units.
Que serà el retorn de Donald Trump a la Casa Blanca. Començaran a prendre el te o el cafè amb Joe Biden. Biden el rebrà com a últim acte de president, i d'allà, en un acte que sorprèn una mica, els dos presidents i les seves respectives dones viatjaran en el mateix vehicle de la Casa Blanca al Capitoli per assistir tots a l'acte de presa de possessió. Ha generat certa controvèrsia que Biden hagi volgut no només rebre Trump a la Casa Blanca, sinó que vagin en el mateix cotxe, després d'una batalla política molt dura, i després que avui el mateix Trump hagi anunciat que el primer que farà serà desfer tot el que ha fet Biden, que Biden tingui aquesta cortesia d'acompanyar-lo amb el mateix cotxe.
Clar, perquè al final el simbolisme és molt important en la política nord-americana.
Per Biden.
Per Biden.
Per Biden és important. Pels republicans el simbolisme és important quan manen ells, però quan no manen ells no és tan important.
De fet, Trump ha parlat molt durant aquests anys de l'edat de Joe Biden, però serà ell, Donald Trump, qui es convertirà en la persona més gran en jurar el càrrec com a president dels Estats Units.
I si no passa res estrany, es convertirà en el president més vell de la història d'aquí 2 anys. Per tant, sí, es fa aquest relleu de senyor gran a senyor gran, de veterà a veterà, i començarà amb aquesta rebuda de Biden a Trump. Trump a la casa, al Capitoli, a l'interior, a diferència del que s'havia fet sempre, jurarà el càrrec, farà el petit discurs, i a partir d'aquí començaran a passar coses que ja no podem preveure tant. Però segur que firmarà decrets llei o ordres executives de presidencials que marcaran una mica l'inici del mandat. La desfilada habitual que es feia pels carrers de la ciutat també està suspesa per aquest fred important. Com a mínim, aquesta és l'argumentació oficial. I el que sí que farà Trump serà anar al pavelló dels Wizards, on juguen els Washington Wizards aquí a la capital, on els seus seguidors podran seguir la cerimònia. Per tant, passarem del Capitoli al pavelló dels Wizards i del pavelló dels Wizards a la Casa Blanca.
I després, un cop passi tot això, arribaran les primeres mesures de Donald Trump.
He says, you're not going to be a dictator, are you? I said, no, 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 other than day one. We're closing the border. And we're drilling, drilling, drilling. After that, I'm not a dictator.
En campanya li van demanar si seria un dictador i Trump va respondre només el primer dia i va citar el tancament de fronteres com una de les mesures dictatorials que prendria. Es va barlejar, de fet, d'un centenar de decrets tan bon punt arribi a la Casa Blanca. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia. Sí, Trump ha apuntat que declararia l'emergència nacional a la frontera sud, que limitaria la possibilitat de sol·licitar asil i engegar el que ha descrit com la deportació més gran de la història dels Estats Units. En aquests últims dies s'ha filtrat als mitjans que les primeres operacions per detectar i expulsar persones migrants en situació irregular podrien començar tan aviat com avui o demà, i es parla fins i tot de ciutats com Chicago.
Sources tell CBS News sanctuary cities like Chicago will be targeted as early as Tuesday.
El concepte és aquest, ciutats santuaris, on les ciutats on hi ha ajuntaments que protegeixen les persones migrants en situació irregular. Dit això, hi ha dubtes de l'abast d'aquesta operació i de si es podria fer. El New York Times ha publicat aquest cap de setmana que el 40% dels immigrants en situació irregular no són tan irregulars perquè tenen permís temporal per ser al país, per tant, no se'ls pot fer fora. El primer dubte és legal. Com es podria fer això? Per esquivar-ho, Trump ha insinuat un parell de mesures. Una d'elles va ser una llei del segle XVIII, del 1798. Es diu la Llei d'Enemics Estrangers. L'última vegada que es va fer servir va ser a la Segona Guerra Mundial, quan Franklin Delano Roosevelt la va utilitzar per tancar en camps persones alemanyes, italianes i japoneses després que comencés la guerra.
A date which will live in infamy.
Ara bé, la llei diu que això es pot fer en cas de guerra, i hi ha diversos analistes que diuen que és per això mateix que Trump parla en termes d'invasió d'immigrants, perquè creu que això justificaria l'aplicació d'aquesta llei. I després hi ha un munt de coses, com deia el Garriga, que es poden aplicar o que es poden firmar entre avui i demà. Donald Trump ha parlat de desregulació massiva, i en això confia en Donald Trump. També parla dels aranzels, de pujar per retallar exportacions o augmentar la producció nacional. I Ricard, recordem que ha dit que acabaríem la guerra amb Ucraïna en 24 hores i que també va prometre que en el seu primer dia a l'oficina, el seu primer dia a la Casa Blanca, prohibiria que els esportistes trans poguessin participar en competicions.
Amb Francesc Garriga, el nostre corresponsal, amb el professor Frederic Vincent i també amb Toni Cruanyes, que de fet, Toni, tu des del 2006 que vens aquí a seguir eleccions, no?
Sí, la primera vegada va ser una de midterm, era el segon mandat de George Bush fill. Van guanyar els demòcrates i allò va ser el presagi de la victòria d'Obama l'any 2008, que també vaig tornar l'any 2008, i així, no a totes, però he anat seguint des d'aleshores venint a Washington per aquestes ocasions, per aquests dies importants, eleccions i dies d'inauguració de mandat.
Doncs amb tots tres farem un anàlisi del que està passant i del que pot passar en aquest país. És un segon mandat que deia el Francesc, ho explicava també el Frederic, marcat per aquesta política migratòria. És el gran interrogant ara mateix, Toni. És a dir, no sabem si Donald Trump declararà l'emergència nacional a la frontera i s'especula amb aquesta deportació massiva, que tot això ara mateix són especulacions. Tampoc tenim concreció del que pugui
fer. Que declararà l'emergència, ja ho podem donar per descomptat. Què passarà després és el dubte.
Clar, la cosa és si efectivament vol un cop d'efecte, que seria aquesta deportació massiva, aquesta massiva entre cometes, amb algun cop, amb alguna imatge important, no? Aquesta possible batuda a la ciutat de Chicago, a l'estat d'Illinois. A més, es podria fer en algunes de les ciutats amb majoria demòcrata, justament per anar a buscar la confrontació i per demostrar que aquest és un problema que no només afecta els països, els estats del sud dels Estats Units, sinó també que des de fa temps s'està fent aquesta denúncia que alguns dels governadors dels estats del sud estan pujant els immigrants que entren i que els causen problemes o que els van pujant cap als estats del nord, i això explicaria efectivament també aquest suport que hi ha hagut, aquestes declaracions i aquestes promeses d'antiimmigratòries de Donald Trump durant la campanya electoral a tots els Estats Units.
Clar, però això vol dir que, per exemple, anirà a bars a detenir persones que no siguin regulars, que no tinguin els papers regulars?
És la por que tenen alguns activistes pro-immigració i que tenen por que això es produeixi. En aquest país hi ha moltíssima gent que no té la ciutadania en regla i que està treballant. Molts d'ells, ho deia ara el Frederic, estan en una situació pendent de resolució, amb cites a immigració per d'aquí 7, 8, 10 mesos, d'aquí 2 anys, sense cita de forma indefinida. I en comptes de resoldre això, el que fa por que faci per molts activistes és que comenci a anar a buscar aquesta gent i expulsar-los. Una altra cosa és aquí el xoc que es produirà, perquè això passarà en ciutats demòcrates, i jo recordo fa menys d'un any entrevistar l'alcalde de Denver, ciutat demòcrata, ciutat santuari, que a més vol ser ciutat santuari per convicció, i veurem quina mena de força pública envia Trump allà, perquè és a dir, aquí hi ha unes competències que són... S'ha de veure quina capacitat tens tu per enviar segons quins cossos de policia a una ciutat que ja té la seva policia, i que et dirà, escolti'm, a Colorado aquí no volem que ens vinguin a explicar qui hem de fer fora de Colorado. Ja. Per tant, diguem-ne que això generarà més controvèrsia, sí, de la que ens podem imaginar.
També la gran pregunta, Frederic, és si aquest Donald Trump ho farà o no ho farà.
És la gran pregunta. El que passa és que hi ha una pista amb això. En el seu primer mandat, les persones que ell va nomenar com a responsables del programa d'immigració és el que en podríem dir persones amb perfil molt institucional, és a dir, persones que eren habituals del govern i que, segons s'ha dit, li van frenar segons quins instints. Aquesta vegada no. Aquesta vegada s'ha envoltat d'aliats i de persones que no només li diuen que sí, sinó que estan a favor. El número 2 del seu... Ultres, això mateix. El seu número 2 del cap de gabinet és Stephen Miller, que és directament fa anys que batalla contra totes les mesures bipartidistes relacionades amb la immigració, i el que serà el seu czar, com l'han anomenat, de la immigració, és Tom Homan, que diuen que és un dels ideòlegs de separar les famílies, de separar els nens, com a imatge que fos dissuasòria de cara als futurs migrants irregulars. Hi ha molts comentaris, ara la Riga, que diuen que hi ha moltes coses que igual directament no es poden fer, primer legalment i segon econòmicament, perquè estem parlant de persones, algunes d'elles fa 10 anys que viuen als Estats Units
i treballen. Aquest país sense la immigració hi ha potes que cauen.
El problema és aquesta barreja d'idees i ultres que volen portar aquestes idees sense cap mena de consideració amb la legalitat. Stephen Miller, perquè la gent se fa una idea, Trump se'n riu d'ell en privat, i llegia l'altre dia un article al New York Times que deia, ha arribat a fer bromes de Stephen Miller dient, si depengués d'ell, en aquest país només quedarien 100 milions de persones. Són 300. És a dir, com podem dir, vol fer fora tothom aquest senyor. Doncs aquest senyor és el que li diu a Trump què s'ha de fer.
En bona part perquè també el que busca Trump no és tant l'efecte concret d'aquella política, d'aquella decisió, sinó que sigui vist com a tal, és a dir,
poder el
que
vol,
exacte, poder utilitzar-ho això perquè són uns valors que després són els que transmet i els que li compra la gent. Més enllà de solucionar el problema és que ell aparegui com el que realment podria solucionar el problema i així ensenyar-ho, perquè de fet, si mirem els rècords històrics, les deportacions més grans que s'ha fet en les últimes dècades són dels anys d'Obama, no? Donald Trump. Mm. I en canvi apareixen els demòcrates com els grans defensors d'aquesta situació de les persones que estan aquí o d'una forma irregular o senzillament que estan esperant aquesta regularització, que com deia en francès, els Estats Units, nosaltres ho sabem també la Unió Europea, però els Estats Units és especialment dificultós per a una persona que arriba a aconseguir la green card i regularitzar el seu estatus, la seva situació.
Això és important, el que diu el Toni, perquè s'ha comentat molt. És a dir, de la mateixa manera que es comenta molt que Ronald Reagan, una de les seves argumentacions era que l'estat ha de disminuir, el govern és el problema, però a la pràctica, si tu analitzes diverses de les seves mesures, això no va passar tant, és a dir, va ser un any d'intervenció estatal, van ser uns anys d'intervenció estatal important. De Donald Trump se li diu el mateix, per dir-ho molt a la bèstia, molta boquilla, però a l'hora de la veritat, Barack Obama va deportar més gent que ell. I sobre això hi ha estudis interessants, hi ha estudis que diuen, alerta, perquè les deportacions de Barack Obama van suposar un augment de l'atur. Perquè amb això, vaja, hi ha moltes teories. Hi ha gent, la teoria de Donald Trump és si faig fora una persona migrant en situació irregular, aquesta feina la farà un autòcton. I hi ha estudis que diuen això no és ben bé així. L'economia és més complicada, l'economia col·labora, i si tu et carregues un lloc de treball és probable que t'encarreguis també un altre.
Però és que no hi ha atur, a més, ara.
A més a més, exacte.
És que ara no hi ha atur, per tant, l'argumentació de hem de fer fora immigrants perquè prenen a la feina...
Molt bona, sí.
L'altra cosa és que la inflació dels últims anys ha provocat que la butxaca molts nord-americans han notat una és una sensació que és real, a més, no? Però vaja, diguem els catalans i catalanes si no ho han notat també, perquè és un fenomen generalitzat, aquesta inflació que hem viscut.
El Federico Stetter, que l'entrevistarem d'aquí una hora... Ara sí, ara se sent.
Anava a dir, no et sentíem, eh?
Ara. Dic, ho explica molt bé Federico Steinberg, que és economista, que l'entrevistarem d'aquí una hora aquí al matí de Catalunya Ràdio. És professor del departament, fins ara professor del departament d'anàlisi econòmica de la Universitat Autònoma de Madrid. És investigador del Real Instituto Elcano i és el que acaba de ser escollit per ocupar la càtedra Príncep d'Astúries de la Universitat de Georgetown. Ell parla d'aquesta desconnexió entre el que hi ha aquesta molt bona macroeconomia als Estats Units i la percepció de la gent, i ho atribueix també el preu, per exemple, de les guarderies, parla del segur, de la seguretat, de l'assegurança mèdica, de l'habitatge, de la dependència, és a dir, que tot això ha pujat molt, s'ha encarit molt realment,
i per tant,
la percepció del ciutadà és contrària al que diuen els macroindicadors econòmics.
Per molta gent, i es fa la broma del preu dels ous, què valen els ous?
O el bacon, jo sentia molt la del bacon, no?
Ara hi ha demòcrates que diuen, ara estarem fent un checking de què valen els ous cada setmana, a veure si realment baixen els preus. És a dir que, és veritat, viure als Estats Units s'ha encarit molt, però els sous han pujat i tothom té feina. Llavors, la percepció és una, però les dades de Biden estan molt bones.
El que passa és que si la gent ha votat Donald Trump, assumim-ho. És a dir, hi ha un cert malestar per una part de la població i això és així. Com ho ha aconseguit? Doncs s'estan fent molts llibres, es faran molts documentals i nosaltres estem fent moltes tertúlies. Però el fet és, afrontem, a partir d'avui, Donald Trump torna a ser president dels Estats Units, amb una agenda que s'assembla bastant a l'anterior, però a més amb una lupa que fa més gran encara algunes de les mesures que hi havia a nivell de política internacional, que és una de les coses que ens afecta més. Tenim unes quantes guerres sobre la taula i ell hi té alguna cosa a dir i un efecte que tindrà també en la resta del món. I el pitjor, jo crec, des del punt de vista doncs, de veure que alguns dels valors que ells defensen semblen que són nocius per la convivència, és l'efecte imitació. És a dir, totes aquestes coses. Si a partir de demà comencem a veure a Washington aquests raids, aquestes batudes al carrer, qui és que Europa no començarà a demanar-les a Hamburg o a Reus, perquè ens entenguem, no? És un element d'exemplarificació que a mi és el primer de tot és el que em fa més por. Els aranzels,
quin efecte dominó tindrà en la política internacional?
I sobretot a Europa, ja tenim eleccions a Alemanya d'aquí un mes. Quin impacte tindrà això?
Mira, podem afegir a la conversa els nostres tertulians del dilluns. Paco Maruenda, què tal, des de Madrid? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
David Madí, bon dia.
Bon dia.
Sara González, bon dia.
Molt bon dia.
I Pau Llong, bon dia.
Bon dia, què tal?
Preocupats amb el que veiem avui, David?
No, jo crec que, mira, lligo amb el que deia el Toni Cruanyes, Europa és anti-Trump, Europa té una percepció, en general, molt esbiaixada dels Estats Units i li costa entendre determinades coses, però el que deia ara l'Antoni Cruanyes crec que és important. Assumim que ha guanyat unes eleccions, assumim que és el president, veurem què passa a partir d'ara, i jo crec que hi ha molts prejudicis, alguns fonamentats, perquè la primera legislatura va anar com va anar, i veurem com va aquesta segona, no? Jo crec que hi ha una cosa que Europa no entén, què és aquest moviment, el Make America Great Again, què és aquest moviment en termes generals, no? I per què es produeixen algunes coses que aquí sorpresen molt, per exemple, l'alineació dels titans de les tecnologies al voltant de Trump, no? I s'ha d'entendre una cosa, que Europa no hi és ni pinta res ni bufa cullera amb aquest assumpte, que és tota la revolució tecnològica que ens ve a sobre. És a dir, l'impuls de la intel·ligència artificial en els propers 15 anys serà el que hem viscut els últims 20 anys amb internet, però quadrat. I aquí produeix una sèrie d'estratègies d'alineació política, industrial, etcètera, que van molt enllà, no? I té dos pols, un el pol xinès i l'altre el pol americà, com a grans promotors del que serà aquest nou món. I aquí l'antic concepte nacionalista del Trump, en aquesta segona legislatura, jo crec que donarà peu a un nou imperialisme americà, però que no és un imperialisme territorial, però sobretot és un imperialisme tecnològic. I jo crec que aquí hi ha una de les claus que des d'Europa no s'entén, no? Per exemple, quan s'analitza lo que les declaracions aquestes sobre Groenlàndia o sobre Panamà, ens semblen estrafolàries, ens semblen excèntriques, però jo crec que això té molta base, eh? Té molta base perquè aquesta s'està produint. Així com hi havia una guerra freda en el passat entre el taló d'acer, el que va definir Churchill com el taló d'acer, ara es parla del taló de silici. És a dir, la intel·ligència artificial, n'hi haurà moltes, provocaran un canvi de tot ordre industrial, econòmic, polític, social, tremendo, i hi han diverses intel·ligències artificials que competiran entre elles. I en el bloc xinès i els seus aliats és una estratègia, i en el bloc americà és una altra. I això és molt important per entendre per què hi ha aquesta alineació en aquests moments dels titans de la indústria, que són tots, eh? Ahir em vaig veure el meeting d'ahir al vespre, i a primera fila hi havia el Tim Cook d'Apple, teòricament sí, sí. Alineat amb els demòcrates. El Bill Gates no hi era, que teòricament és demòcrata, però han pagat una part de la festa OpenAI, que el major accionista és Microsoft. Ja? I per tant estan tots allà reagrupats al voltant d'aquesta estratègia. I això a Europa em sembla que no ha entès. Perquè el de Groenlàndia, veureu com això acabarà passant d'una manera o d'una altra. No segurament, com alguns diuen, militarment, però sí a través d'un procés democràtic d'acceptació de tot això.
Pau.
Sí, jo crec que estem en un moment, en una cruïlla històrica important, i avui és un dia molt important en aquest sentit. Jo començaria potser per les declaracions de Milei, que m'han creat l'atenció i que crec que situen bé el que ens estem jugant en aquest moment, no? Aquestes declaracions de Milei de espero que Trump faci el que ha de fer amb el wokisme, no? O sigui, d'alguna manera la cruïlla que se'ns posa o que se'ns situa és hi ha una gent que està lluitant contra el wokisme i hi ha una gent que són woks, no? Jo crec que en aquest sentit...
Això, perdona, Pau, perdona que t'interrompi, però sí. Recordo que Sanders, no?, va dir fins i tot, va dir potser un error de l'esquerra aquí ha sigut que ens hem despreocupat dels problemes reals de la gent, en aquest cas de la classe treballadora, i hem parlat massa d'aquesta teoria del que ha de ser moralment o no una societat correcta.
A veure, jo crec que aquí, d'alguna manera, no estem discutint sobre fets, igual que dèieu abans, no? Sinó que estem discutint sobre ideologies i sobre batalles culturals. I els primers que d'alguna manera estan desenvolupant aquesta batalla cultural són aquests que estan construint aquest discurs. És a dir, els plutòcrates, perquè aquí estem parlant de Meloni, Milei, Trump, Musk, efectivament, i totes les tecnològiques, no es poden presentar mai, a més, en un moment de concentració de la riquesa i desigualtat com la que Intermón ens ha traslladat avui, no? Bueno, ahir amb el seu informe, com els defensors nítidament dels interessos dels rics. I, per tant, d'alguna manera generen, i això és des de Carl Smith, és el clàssic que ve fent, d'alguna manera, la política, aquesta dialèctica amic-enemic. L'enemic és el wokisme, l'enemic és l'esportista trans, l'enemic és el migrant... Però, en realitat, veurem que, malgrat que qui ens diuen que és l'enemic són aquests col·lectius, l'enemic realment d'aquestes polítiques, i ho estem veient amb Milei, són els drets humans, l'internacionalisme, i per tant una certa política de concertació internacional i de respecte als drets humans, els impostos, el sistema de pensions públic, l'escola pública, i mentre ens vendran un discurs de lluita contra allò que és woke, d'alguna manera el que estaran fent, que ja ho està fent Milei, tenim una avançala que ens permet anticipar el que farà Trump també, en certa manera, és carregar-se tot l'estat del benestar, tot allò públic, totes les conquestes de la classe treballadora, i per tant, d'alguna manera, jo el primer que alertaria és que això, en el fons, és un espantall, és un enemic creat, d'alguna manera, per responsabilitzar, a més, l'esquerra d'aquestes polítiques. Això no vol dir, i segurament durant aquesta temporada tindrem temps de parlar-ne, perquè, insisteixo, crec que aquest serà un dels conflictes més importants del temps que ve, no? Perquè aquí el defensa Santiago Abascal, també l'encarna Donald Trump, però també, com deia Milei, aquí a Catalunya també amb Aliança Catalana, d'alguna manera, per tant, tindrem temps de parlar-ne, però sí comparteixo la idea que això no vol dir que no haguem des de l'esquerra d'alliberar-nos d'aquest marc de, per una banda, plutòcrates i per l'altra banda, woks, o persones que d'alguna manera han fet d'aquesta ideologia la seva forma de lluita. I si tinc més temps després, intentaré desenvolupar quin crec que és el problema d'aquest plantejament woke, efectivament. Però
Pau, jo, perdona, sí. Només volia dir, jo crec, que efectivament això és el que hi ha a la superfície, és a dir, els debats polítics estan en l'entorn dels termes dels que estaves parlant tu, malgrat que hi ha una falsedat en la premissa inicial, perquè efectivament hi ha un moviment woke, definit així sobretot pels seus detractors, però que en el fons, si ho analitzes, és a dir, que parlem de col·lectius com què? Les dones, que són la meitat de la població, els immigrants, que són un terç de la població, les persones negres, que també són un altre percentatge important de la població. Si vas sumant, en el fons, no són col·lectius, sinó que són problemàtiques concretes que afecten a gent concreta. I estic d'acord en que això s'ha convertit en un cavall de batalla que funciona, i a més, amb 4 o 5 mesures molt singulars que s'han fins i tot ridiculitzat, s'ha aconseguit un moviment en contra d'això, d'acord? Però, en el fons, estic d'acord que la gran batalla en aquests moments és la que deia el David Madí, no? Estem davant d'una guerra tecnològica que significa un canvi de paradigma sobre què és el poder i què no és el poder. I el poder l'encarnen aquestes grans empreses nord-americanes que en aquest moment necessiten una bona regulació que els vagi a favor per una batalla que tenen entre elles i, sobretot, amb la possibilitat que la Xina i, en molta menor mesura, la Unió Europea també posin peu en aquesta gran plataforma que és la base del futur, la intel·ligència artificial, la comunicació a través de les xarxes socials. Vull dir que jo crec que hi ha aquest doble... I nosaltres el favor que podem fer com a periodistes o com a analistes és cada vegada anar a parlar més amb noms, cognoms, amb xifres sobre la taula, de quins són els interessos que estan sobre la taula en cada una de les decisions executives que es prenguin des de la Casa Blanca.
Jo crec que el que estàvem dient no és contradictori, perquè fixa't que insisteixo en que crec que tens raó. Els interessos de classe en un moment de concentració de la riquesa absolutament feudal són els que són, però utilitzen l'espantall de la cultura woke, podríem dir, per generar un adversari i un enemic que els permeti representar-se o presentar-se com a defensors de l'interès general. Però efectivament els interessos que hi ha de fons són aquests de les tecnològiques. Per això parlava de plutocràcia, per això parlava de Musk i per això parlava de Milei, no?
Sara.
La pregunta era si tenien por. I la meva resposta és sí. Deia el Madí, no. La meva és sí. No és només una guerra cultural, és una guerra tecnològica, és una guerra econòmica, i d'alguna manera haurem de veure si aquest és un punt d'inflexió perquè els sistemes democràtics acabin derivant cap a governs més autoritaris, no? Que d'entrada el programa que ens planteja Trump ens fa pensar que la cosa pot anar cap aquí. I por també perquè Trump té deixebles a Europa, alguns d'ells estaran asseguts avui assistint a la seva investidura, i per tant crea escola, i haurem de veure fins a quin punt el que faci ell allà s'exporta també aquí a Europa, que, insisteixo, deixebles no li falten. Jo crec que frapa realment veure com 4 anys després torna al Capitoli el dirigent que va instigar el seu assalt a cop de desinformació, a cop de mentides per qüestionar el propi sistema democràtic. I és el propi sistema democràtic, i això és veritat, que ho hem de tenir en compte, que li ha permès tornar a ser president amb un programa, tanmateix, i paradoxalment, que pretén minvar i erosionar aquest sistema democràtic. Perquè jo entenc que en aquests moments hi hagi la meitat de la població dels Estats Units que estiguin vivint aquesta investidura amb absolut terror. És que estem parlant d'una gravetat com la de que hi hagi persones, milions de persones, que pateixin perquè a partir del dia 1, a partir de demà, doncs les comencin a perseguir perquè no tenen papers. Estem parlant també dels drets de les dones, no? Que vegin en les properes setmanes com es dificulta el seu dret a l'avortament. Estem parlant, per tant, de mesures que el que busquen és dividir la població, fer més pobres aquells més pobres i anar a perseguir justament la part més vulnerable d'aquesta població. I davant de tot això, Europa està desconcertada. I mira que ja va viure 4 anys de mandat de Trump, però Europa continua sense saber què fer. Quan hem vist...
I completament estancada econòmicament.
També.
França, Alemanya...
Quan hem vist dirigents europeus responent aquestes últimes setmanes a aquests intents d'ingerència d'Elon Musk, no?, o a les declaracions incendiàries de Trump, els veus com continguts, no?, amb peus de plom, sí. I una mica suposa l'expectativa per saber si, per exemple, el discurs imperialista de Trump va més enllà de l'esfera verbal o realment es traduirà en fets, o si les, d'alguna manera, bravuconeries, no?, d'Elon Musk realment són una estratègia per acovardir Europa a l'hora d'afrontar determinades negociacions econòmiques i tecnològiques que tenen al cap fer, o bé, realment, aquestes ingerències busquen que sigui una realitat, però crec que sí que hi ha motius per tenir por, perquè també a escala europea anem cada vegada cap a règims més autoritaris i a un creixement sense fre de l'extrema dreta, justament perquè vivim en uns moments en què la gent, sobretot, té molta por. O està molt enfadada o té molta por, perquè no ha vist com els seus problemes diaris es resolen tampoc des dels partits tradicionals.
Garriga. Per apuntalar això d'aquesta preocupació per l'estat de la democràcia, això ho veurem immediatament amb la qüestió de TikTok. TikTok està prohibit als Estats Units, tot i que hi ha gent que ja la pot fer servir de nou. TikTok està prohibit perquè hi ha una llei que l'han aprovat demòcrates i republicans en majoria de tots dos partits, el Congrés, el Senat, que l'ha firmat el president. És una llei que està en vigor i que el Tribunal Suprem ha dit que aquesta llei ha d'estar en vigor. Doncs Donald Trump ha dit que li és igual i que ell demà arriba al poder i signa una ordre executiva perquè això es mantingui obert. S'està saltant qualsevol tipus de constitució, qualsevol tipus d'ordenament jurídic, perquè arriba ell i vol que això sigui així. I això, evidentment, ell ho pot fer, anirà als jutjats, trigarà... I qui dia passa, any empeny. Per tant, diguem-ne que l'empobriment de la democràcia nord-americana també està en joc.
Clar, però ell connecta amb la gent, és a dir, al final els hem de preguntar per què arriba aquest fenomen, per què passa, i al final és per... No, és perquè...
No som burros, és a dir, nosaltres som molt gestos, i els americans, no?, és igual que hagin estudiat a les millors universitats del món, no?, som molt més gestos els europeus. No? Nosaltres sabem molt més que ells, no? És a dir, a mi la veritat és que estic al·lucinat, no?, de lo que escolto, no?, sincerament, no? És a dir, defensem els demòcrates, que és una èlit de multimilionaris, no? És a dir, allí no n'hi ha un pobre per casualitat, no? Kerry, us en recordeu, el mite Kerry, no?, casat amb una de les dones més riques d'Estats Units. Si ell mateix, ell personalment, multimilionari, però això sí, eh? És a dir, són tots uns grans sensibles amb progressistes, etc. De veritat és que és una col·lecció de tòpics, us dic amb tot el respecte, que es quedo al·lucinat, no? El Milei és dolent perquè ha desmuntat la corrupció del Kirchner, no? És que coneixeu Argentina, de veritat? És a dir, és una curiositat. Coneixeu de veritat la corrupció que havia amb la Cristina Kirchner, el peronisme, etc. No?
Saps què passa, Paco? Que no sé amb qui estàs parlant, perquè no sé on has escoltat tot això que estàs dient.
No, no has escoltat.
No sé qui estàs responent, sincerament.
Sí, sí, en general, no? D'això, quan parlem de la plutocràcia, les oligarquies, que teniu molta por que arriba el Trump, i que... Escolta, si a més el que ho diré fa un moment, el que va fer les massives deportacions més importants va ser Obama, Premi Nobel de la Pau, abans de que fes res, no? Mm-hmm. Sí, una de les etapes amb guerres, conflictes, etc. No? Per què ha perdut en Biden? No? És que cal preguntar-se si nosaltres, els europeus, som superiors als estadounidens. És a dir, a mi m'agradaria que algú de vosaltres m'ho expliqui, els que penseu que els americans s'han equivocat al votar, que la democràcia americana corre perill. De veritat, algú
Mira,
que coneix
Paco,
el sistema...
Paco, potser una cosa que et fa aterrar tu amb el consens de la resta de la gent que estem aquí. No? Jo, mira, també estic a favor... que TikTok pels Estats Units, ho entenc, que pot ser una amenaça a la seva seguretat i que, per tant, hi hagi aquest consens entre demòcrates i republicans, doncs que s'ha de buscar una forma de desactivar el contacte amb la matriu xinesa. Molt bé. No. I estic d'acord. Això et sembla bé? És a dir, a partir d'aquí podem establir una miqueta d'entendre la mentalitat nord-americana, que a més ja la voldria de vegades per als europeus, sí, des del punt de vista de dir, escolta'm, aquí tenim un espia xinès tots en el nostre mòbil amb aquesta aplicació. Sí. Anem a intentar posar fre això. Ara. Que no vol dir que no hem de deixar de fer TikToks. Busquem una fórmula, si m'ho permeteu, i aquesta és una bona fórmula.
S'ho quedarà als Estats Units, és dir, la solució que estan... Clar, és que ells tenen una solució.
Ahir em vaig mirar el discurs amb atenció, vaig seguir el discurs amb atenció, i va dedicar una part important a parlar de TikTok, que és com una cosa bastant divertida, no? Com al final es va posar a ballar amb els Village People, no?
És que ho ha de fer perquè és ell l'impulsor de la prohibició de TikTok.
Sí, però...
I ara ha de justificar el canvi de postura d'alguna manera.
La fórmula Trump, que lliga amb el que dèiem de les estratègies d'aquesta nova era digital que volen liderar des dels Estats Units, la seva manera, perquè ell va dir que clarament que li agradava TikTok i que veuria, és comprar-la. És a dir, aquesta història s'acabarà perquè TikTok serà una empresa que serà com a mínim del 50% de...
Però que això...
La seva manera de recordar les coses no és prohibir, és comprar-la.
És a dir, la llei que hi ha en vigor ara ja obliga TikTok a vendre. És a dir, no és que arribi Trump ara i diu no, ens ho hem de vendre. No, és que això la llei ja ho deia, eh?
Però tu tens algun dubte que amb els assessors dels titans de les tecnologies que té la solució de com es compra TikTok ja està feta i que l'executaran en molt poc temps?
Bueno, va passar amb Twitter, si recordareu, quan Twitter comença a assenyalar els tuits de Donald Trump dient que aquesta informació és sospitosa de veritat, diguéssim, no? Hi ha una eina a Twitter que comença a marcar quines informacions són falses i quines no. I assenyala un president dels Estats Units una informació que donava Trump i diu això que vostè està dient...
Sí, això va arribar quan ja estava de sortida, però sí.
Bueno, però allà és quan es trenca tot. Allà és quan Elon Musk diu la llibertat no està representada a Twitter. I és quan Elon Musk fa un tuit dient compro Twitter.
I era veritat, a més.
Sí, no entro això. Dic que és quan allà comença l'operatiu per comprar Twitter.
I jo crec que ara, a més a més...
I ara Twitter és la gran eina de la llibertat.
Crec que en el fons estem... Fórmules empresarials per tot això.
És que exacte, és que crec que estem en una operació, nosaltres estem parlant de política, però aquí el que hi ha és una operació per... a veure a quin preu es pot aconseguir comprar TikTok. És a dir, s'ha valorat el preu de TikTok als Estats Units en 50.000 milions de dòlars. 50.000 milions de dòlars. En el moment en què tens algú al despatx oval que et dona suport, pots lluitar a través d'aquests decrets express que es poden fer, o fins i tot a la legislació, perquè pots sumar-hi demòcrates i republicans en aquesta idea, d'intentar abaixar el preu en benefici de les empreses nord-americanes. Jo crec que aquí és on estem. Sí. És a dir, ara Donald Trump signarà 90 dies més de pròrroga perquè es tanqui TikTok si no s'aconsegueix que hi hagi un comprador nord-americà. A quin preu?
Una pregunta. Quan això passa a Europa, que França, Espanya, els governs entren al món empresarial privat, això ens sembla bé, ens sembla molt guai, no? És a dir, quan el govern diu que destinarà 20.000 milions al sector tecnològic per afavorir els seus amics, o quan fa intervencions al govern de Sánchez amb el sector de la defensa per afavorir els seus amics, això està guai, no? Però si és Estats Units que decideix el seu proteccionisme, és estrany. No, és curiositat, perquè no... És per veure si apliquem el mateix criteri a tothom.
Perquè s'entengui, perquè aquí a Europa, de veritat, jo estic d'acord amb això, hi ha sempre un prejudici, hi ha una superioritat moral sobre els Estats Units i un desconeixement molt profund, però el que serà novedós també és com aquest tipus de decisions es solucionaran sota una mentalitat empresarial, és a dir, el de TikTok senzillament doncs es tracta de qui ho compra i com ho compra i com deixa de ser xinesa i és americana, no? I s'adaptarà, això no serà una regulació, sinó serà una compra suportada, doncs, evidentment doncs, per tots aquests titans de la indústria tecnològica.
Per mi una de les
coses... Però això segueix per moltes coses, és a dir, el de Groenlàndia seguirà el mateix camí, no en termes de compra, però sí de promoure un referèndum d'independència a Groenlàndia. Són 56.000 persones predisposades en aquesta situació i després un acord de lliure associació o d'algun tipus d'aquests amb Estats Units que voldran convertir Groenlàndia doncs, en una mena d'Aràbia Saudí sobre el gel.
Jo no aniré tan lluny, però en tot cas el que em genera molta curiositat i serà interessant de veure és, a nivell argumental i des del punt de vista de la població, com es passa d'explicar-li a 170 milions de persones que es tanca TikTok perquè és un problema per la seguretat nacional i ara resulta que de la nit al dia no ho és, no? I probablement no ho és perquè és un torpede argumental a la línia de flotació del que és també Twitter, no? Perquè al final Twitter també recull, o X, també recull dades a punta pala dels seus usuaris, sense anar més lluny, té més de 100 milions d'usuaris també a Europa, també és un canal com TikTok, que s'ha convertit en una autopista de desinformació, i per tant, prohibir una i l'altra no, és, bé, com, ha, és com una contradicció, no?, pel propi Elon Musk.
Hi ha el component xinès.
Sí, 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 evidentment.
Però l'aplicació alternativa que la gent s'està baixant aquí també és una aplicació xinesa, no?, el Xinhongshu aquest.
Sí, sí, però això i bé que el CEO està convidat també a la investidura de Trump.
Però vull dir que també estem allà. Deixeu-me saludar el Jordi Sellas, ara t'he superat també, Pau Llong, que fa molta estona que no parles. Jordi Sellas és expert en tecnologia, col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio. Què tal, Jordi, com estàs?
Bon dia. Bon dia, molt bé, molt bé.
Fa temps, fa molt de temps que tu avises que la guerra tecnològica entraria a la política per la porta gran.
Sí, i de fet, quan nosaltres analitzàvem aquests dies tot el que estava passant, recordes que fa un parell de setmanes et vaig dir mira't el vídeo del Mark Zuckerberg, el vídeo de 7 minuts, 7 minuts només, en el qual el Mark Zuckerberg explicava el canvi de política a Facebook. Això de dir, escolta, ara deixarem de tenir aquestes organitzacions de gent que revisen si les dades estan bé o no, això que en diuen fact-checking, i a partir d'aquí, doncs, cadascú revisarà les seves coses com ho fan a X. En aquest vídeo, això és el que deia al principi, però és que l'interessant era la part final d'aquest vídeo, en la qual ell deia tranquil·lament, escolta'm, i ho deia allà amb aquell posat que té de la gent aquesta de Silicon Valley, deia, a Europa no s'hi pot fer res, hi ha un nivell de regulació tan gran que ja no hi tenim cap mena d'interès, a la Xina no ens deixen ni tan sols entrar a les nostres aplicacions, per tant, make America great again. O sigui, no ho deia literalment, però venia a dir això. El Mark Zuckerberg, a més, ha fet una... És que és molt, molt important, no té a veure directament amb TikTok, però hi té a veure, perquè possiblement pot ser un dels compradors, va fer un d'aquests podcasts del Joe Rogan. Joe Rogan és com un dels podcasters més influents dins dels Estats Units i sobretot en l'òrbita de Donald Trump. Fa uns podcasts llarguíssims, de 3 hores. Mark Zuckerberg va estar 3 hores parlant amb el Joe Rogan la setmana passada. De les 3 hores em pot salvar els primers 20 minuts i els últims 30 minuts, per si algú el vol escoltar. Però és importantíssim el que està dient Mark Zuckerberg, perquè les empreses Silicon Valley, que eren les grans abanderades del que des d'aquí en podríem dir la política demòcrata, clarament totes, i Zuckerberg, que era el més clar, a més, en aquest àmbit, han girat, però de manera absolutament radical, cap a dir proteccionisme. Els Estats Units a davant de tot. El nostre país a davant de tot.
Això ho podem portar a Ayuso.
Sí,
regulació, és a dir, la pandèmia.
De regulació i una mena d'autoproteccionisme, perquè clarament estan dient, escolta'm, és que Xina està prohibint les nostres aplicacions. O sigui, Xina no es pot descarregar WhatsApp, que és propietat de Meta, no, de Mark Zuckerberg, no es pot descarregar Facebook. Tens un mercat completament tancat per les aplicacions, doncs tanquem el nostre. I aquí és on entra TikTok. O sigui, TikTok... Què és TikTok al capdavall? O sigui, TikTok és una, li diem xarxa social, però els americans tenen una manera diferent de dir aquestes plataformes, que és social media. El term cat ens fa dir mitjans socials, que no m'acaba d'agradar exactament perquè no ve dir exactament el mateix, que bàsicament té una cosa poderosíssima, que és el seu algoritme. O sigui, si feu servir TikTok, el que quan entreu a TikTok, el primer que us crida l'atenció és... com d'endimoniadament eficient és l'algoritme de TikTok per detectar els temes que t'interessen. No només per allò que vols seguir, sinó perquè és tan afinat que encara que t'hagis passat 3 segons o 4 segons o 4 segons i mig amb un tema, ell detecta que aquell tema t'interessa més o menys i et comença a proveir d'aquella informació que tu et ve de gust o que et va creant, diguem-ne, un entorn satisfactori que fa que t'estiguis hores en aquesta aplicació.
Jordi, estem d'acord en que això és perillosíssim. No?
Clar, perquè és que... Clar, Toni, perquè l'algoritme de TikTok fins ara ha arribat on ha arribat, però és que quan arriba la intel·ligència artificial, que arriba des de fa relativament poc temps, el poder que tindrà aquest algoritme serà infinitament superior. I qui el té en aquests moments és evidentment l'empresa propietària, que és ByteDance, que és una empresa xinesa. Aleshores, aquí tenim les intel·ligències artificials nord-americanes, ho dèieu abans, i les xineses que estan competint per ja no només veure qui balla millor i qui imita millor o qui fa el vídeo més divertit. És que la política s'influeix a través d'aquests mitjans de comunicació. De fet, estem parlant dels nous mitjans de comunicació.
L'empresa d'Elon Musk no fa publicitat. Ho fa tot a través de Twitter.
Exacte. I de fet...
No fa anuncis de tele.
Mira, en el cas europeu podríem dir tu no pots obrir una cadena de ràdio. No, tu no pots venir aquí i dir, escolti'm, jo ara faré una cadena de ràdio, o faré una cadena de tele, o faré... No, perquè els mitjans de comunicació tenen una certa regulació pública. Per què? Per moltes raons, per la seva capacitat d'influència. Avui, els mitjans de comunicació que tenen capacitat d'influència de debò sobre la societat i sobre la política són els social media, són els mitjans socials. I controlar-los és controlar el món.
I ho porto a casa nostra, però la dreta això ho juga molt bé, mentre els partits d'esquerra es creuen que TikTok és posar els seus consellers a fer balls idiotes. I aquí estem, Pau Llonc.
No, i a més, perdona, Pau, només una cosa molt ràpida respecte al que deia...
No només els partits d'esquerra, també ho fa.
Respecte al que deia... És que hi ha una cosa important respecte al que deia el Jordi, És a dir, aquí, amb el social media que deia el Jordi, sempre hi ha hagut el debat de si estem davant, amb Twitter, per exemple, si és un mitjà de comunicació o si és l'equivalent d'una biblioteca. Si és l'equivalent d'una biblioteca, fins ara s'ha considerat que els Estats Units era... Si és una biblioteca, no, l'editor, diguem-ne, el responsable d'aquesta biblioteca no és responsable dels llibres que jo hi posi. Si és un mitjà de comunicació, sí. Ho dic perquè amb això hi ha hagut diverses querelles contra Twitter, d'escolti, querello contra vostè per les coses incendiàries que s'han publicat, i fins ara s'ha dit no, perquè com que consideren que Twitter és una biblioteca, el seu propietari no és responsable del que hi posi. Ara, quan es comencen a haver-hi un tipus d'edicions, com deia el Jordi, que això efectivament semblen molt a un mitjà de comunicació, quan Elon Musk, si ho vau entrar a Twitter durant les eleccions americanes, ho vau veure, et bombardejaven amb notícies, però Donald Trump, si hi ha una edició al darrere, si hi ha una edició ideològica al darrere, hi ha gent que està dient, igual han de començar a ser responsables d'aquesta edició.
De tota manera, Freddy, jo crec que apuntes directament, i pels periodistes que estem a la taula doncs, d'una manera molt més clara, al centre del problema, no? I és que què és el que defineix un mitjà de comunicació i quines responsabilitats socials té? Jo crec que això, en realitat, als Estats Units des de fa molts anys està totalment desregulat. Ja. Dick Cheney va ser el precursor d'un canvi del concepte del que havia de ser un mitjà de comunicació com a servei social en el moment, que és el moment en què es fa gran la Fox als Estats Units, en el moment en què ja no és obligatori per llei que quan es fa informació s'hagi de donar les dues visions sobre cada un dels conflictes. En el moment en què això per llei ja desapareix, desapareix el concepte social d'un mitjà de comunicació i es parla només de la seva voluntat empresarial o fins i tot d'un esbiaix o una definició desacomplexadament política, desapareix aquest concepte. Per tant, jo crec que als Estats Units aquesta batalla sobre el social media està tan avançada perquè fa molt temps que ja van a la seva manera, i entre cometes, enteneu-me, solucionar el tema dels mitjans de comunicació des de la responsabilitat social. Nosaltres, a Europa, encara estem molt pendents d'això, i a més, jo crec que a més, en els últims temps, si encara hi posem la lupa, especialment els que tenim fills petits, per tot el que implica en la infància, l'ús de les pantalles, l'impacte que això té en el desenvolupament del nostre cervell, i fins i tot això acaba en l'últim estadi d'aquest desenvolupament d'una opinió sobre el món en el comportament polític, que és al final a qui vas a votar, i si això ho bases en què un algoritme t'ha anat ensenyant unes coses que algú ha predisposat que siguin les que t'arriben a tu, perquè saben que et portaran en el camí de manipular-te i fer-te comprar una cosa que no necessitaves o votar un partit que no et convé.
Però per tant, Pau Llonc, ara sí, per fi, la llibertat, diguéssim, també al final és una regulació feta a mida.
A veure, jo crec que, tal com estem portant el debat, demostra una mica aquest dualisme que jo volia plantejar al principi, que és que o ets progre o ets un plutòcrata. Perquè d'alguna manera, fixa't com està situant el debat el senyor Paco Maruenda, o com l'estem conduint potser inconscientment tots, que és que representa que si estàs en contra de Trump has d'estar a favor d'uns demòcrates que han sigut una altra pota de la plutocràcia, que, com dèieu, han aplicat més aranzels que Trump, que, com dèieu, han tingut una política imperialista més imperialista que Trump. Per tant, d'alguna manera, el problema és que Trump i els plutòcrates estan molt còmodes amb un enemic fictici, però que en realitat ha tingut molt poder també en les elites europees, que és el progressisme aquest que consisteix en una mena de tribalisme de polítiques identitàries. Per això jo dic que és veritat que, en el fons, hem de superar aquest marc. O sigui, no, per estar en contra de Trump, hem de comprar un marc segons el qual, que a més acostuma a ser un marc victimista, o sigui, aquesta és l'altra qüestió ideològica que m'agradaria posar sobre la taula, el victimisme no suma ningú a les nostres files. I el que estan aconseguint tota aquesta aliança de la internacional reaccionària, Milei, Trump, Musk, etcètera, és presentar-se com les persones que realment tenen propostes trencadores contra aquells que estan tot el dia protestant i plorant. Per tant, en el fons, el problema efectivament ha sigut una esquerra que no ha sigut esquerra, ho hem discutit mil vegades en aquest estudi. És que aquesta d'esquerres la política exterior d'Obama? És que ha sigut d'esquerres la política interior d'Obama? O sigui, és que tot el que li retraiem retrospectivament i també a futur a Trump ho ha fet però en major mesura encara el Partit Demòcrata. Llavors, d'alguna manera, ells estan utilitzant aquesta dicotomia, insisteixo, per generar una agenda i un adversari polític, que és un espantall, però el que faran a la pràctica és el mateix que està fent el senyor Milei, perquè el Paco deia, no sabeu el que està passant a Argentina. Sí, Argentina s'està destruint el sistema públic de salut, s'està destruint el sistema públic d'educació. Sí, sí, és el que està passant. Les retallades en inversió pública, s'han carregat un munt de ministeris i agendes i agències públiques. Això és exactament... No sé si són de corruptes o no, però molts... molts drets socials i econòmics i polítics i culturals que es fan efectius moltíssimes vegades gràcies al suport institucional estan en perill i en risc a Argentina avui en dia. I això no és una qüestió opinativa i valorativa.
Jo crec que teniu un problema conceptual amb una cosa quan voleu assimilar tot això a extrema dreta. És un problema terminològic, perquè jo crec que això no encaixa. És a dir, es fa servir, per exemple, en moltes d'aquestes formacions i d'aquests partits, se'ls qualifica d'extrema dreta i tal, i jo crec que això és una superficialitat europea perquè no encaixa. Perquè això, en el fons, el que tu tens és una dreta que no és conservadora. Tu tens una dreta que no és conservadora, que és una dreta revolucionària.
Reaccionària.
No, revolucionària.
Està
intentant canviar moltes coses, no? I, per exemple, quan tu agafes la líder...
David, un moment. Deixa'm anar a la publicitat perquè, si no, la liarem. I ara parlarem d'això. De fet, hem parlat amb un influent comunicador d'extrema dreta, que és analista polític de República Dominicana. Es diu Pedro Manuel Casals, que té molts seguidors. I l'escoltarem per saber exactament el discurs que té i a veure què en penseu. Però deixeu-me anar abans de la publicitat. 3 minuts i seguim aquí en aquest especial a Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio.
Arriben els Fiat Pro Days, amb ofertes úniques en tota la gamma Fiat Professional. A partir de 16.850 euros més IVA, si es financen Stellantis Financial Services tan sols fins a final de mes. Vine i descobreix la nova generació Pro en dièsel, gasolina i elèctric. Condicions a fiatprofessional.com. Inspired by the future.
Jo us dic una cosa. Ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Aquest gener estalvia de debò amb Lidl. Aquesta setmana preus rodons.
Tu, que està ple d'ofertes a 1, 2, 3 euros.
Salmó fumat ara a 3 euros, t'estalvies un 18%. I pizza 4 formatges a 2 euros, t'estalvies un 28%. Lidl, marca la diferència.
Vinga, nens, avui ens abriguem bé, em sentiu? La bufanda, poseu-vos la bufanda. Però no te la treguis, que no te la treguis. I l'altre amb l'abric descordat, sempre igual. I sí, a ells només es preocupa passar-s'ho bé. Per això els dono un Actimel cada matí, amb probiòtics exclusius LKCI i, a més, vitamines, ferro i zinc, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Històries divertides, misterioses, emocionants. Les aventures dels Beta, el Charlie Saura.
Us encantarà.
Troba el llibre a la botiga 3CAT i els punts habituals.
A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa. Amb el patrocini de Caprabo. Preus bons sempre.
Busquem el millor restaurant d'alta muntanya de la Vall d'Aran. Ai, que encara plourà. Tasta això. Està agra, oi?
Una mica agra.
Una mica.
Jo trobo que té com massa oli, veus?
Sí.
I, saps?
Si a ti t'ataquen, tu ataques.
Joc de cartes. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ramon Salmurri, campió del món de la susceptibilitat.
Inscrit.
Laia Tudel, defensora de les causes feixugues.
Inscrita.
Santi Jiménez, corredera, Miguel Rico, Mireia Vera, Dani Senabre.
Tots inscrits.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
També disponible a la plataforma 3CAT.
Cada migdia, a les 12...
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Julieta, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Busca, bon dia.
Bon dia.
Laura Escanes, molt bon dia.
Bon dia.
Aida Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Paul, bon dia.
Bones.
Úrsula Corbero, molt bon dia.
Bon dia.
Cada migdia, a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Mira, Roger, jo penso que és molt bona hora per parlar del món dels famosos, no trobeu?
Que no surti d'aquí.
La crònica social del país.
A Catalunya Ràdio.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Des de Washington, amb Jordi Selles, Frederic Vincent, Paco Maruenda, David Madí, Sara González, Pau Llong, Toni Cruanyes i Francesc Garriga. Atenció a aquesta conversa amb Pedro Manuel Casals, és un influent comunicador d'extrema dreta, analista polític de República Dominicana. Té més de 230.000 seguidors a Instagram, no arriba als 100.000 a Twitter, i li van suspendre la compte de Twitter per desacreditar les vacunes Covid. Amb Trump va recuperar aquest compte. Defensa teories de la conspiració i fins i tot que aquest canvi de protocol de la presa de possessió de Donald Trump al fred és per altres motius de seguretat del futur president dels Estats Units. Aquesta és la conversa amb Pedro Manuel Casals. Tu estàs aquí per cobrir lo que està passant en Estados Unidos.
Correctamente, venimos esta vez de República Dominicana. Hay una gran emoción en mi país. Bueno, como tú sabrás, casi en toda Latinoamérica con este movimiento de MAGA. Y venimos a cubrir todas las incidencias que están llevando a cabo y la energía que hemos visto, la cantidad de latinos, de gente de toda parte del mundo que viene a asistir a cubrir esto es realmente impresionante, de verdad que sí.
¿De qué va lo que se juega hoy en este país?
Bueno, mira que lo comentaba justamente ahorita de que se hablaba de que se ha cambiado varias veces ya el protocolo de inauguración por un supuesto tema climático, pero al desaparecer todos los indicar que por un protocolo de seguridad. Han mantenido una confusión, no hay información, solamente algunos tenemos ya las confirmaciones de que dónde se va a realizar el evento, pero hasta